l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia.
Què tal, Joan Bota, com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs bé, però em sap greu dir-te una cosa.
Aviam.
Ara que t'he pogut robar un tros de croissant de xocolata...
Sí, no ha estat el moment més Covid-friendly de tot el programa, eh?
També el mòbil, ja ho saps. No sé per què, però la qualitat dels croissants del Roger Escapa és mil vegades superior a la d'aquest croissant de xocolata. Jo de tu parlaria amb el teu equip de producció, o si no sé si el Nil té alguna cosa a veure, però era dur, ressec... Els del Roger són d'aquests de que es desfan a la boca i que sents la mantega i que fan un crunx.
Vols dir que no se m'està cuidant, eh?
Efectivament, però, o sigui, ho has dit tu. O sigui, però és de... Si el teu deu... O sigui, menys d'un euro i el d'ell dos i mig, tres.
Doncs, escolta, el bísum que em demanen no és de menys d'un euro, eh?
Ah, i a sobre el pagues.
Home, clar que el pago.
Però el Roger no el paga.
Ah, sí, amb això ja no... Vols venir després a l'espai del Noguer a parlar de croissants?
Bueno, jo tinc molt clar que és el millor croissant de xocolata, el millor croissant de Barcelona.
El croissant de xocolata és un element, vull dir, a Catalunya sí. És un element molt sí. Important.
Jo parlaria del croissant, el natural, l'essència del croissant, el millor croissant amb mantega, jo tinc claríssim quin és.
Si ho tens clar, digue'ns-ho, home.
Escriva. Sachan!
Vinga, va, entrem en matèria. La setmana passada, Maica, parlàvem de la muntanya russa judicial que hi havia hagut al voltant de l'assassinat d'Helena Jubany, d'aquest cas que estava a punt de prescriure i que a ultimíssima hora el jutge va decidir que obria un altre fil d'investigació i, per tant, dèiem que no havia prescrit. Això és inexacte. Ha prescrit
sí.
Per gairebé tothom, menys per tres investigats, no?
Sí. La gent ha de saber, clar, el concepte, amb el canvi de nomenclatura, amb el Codi Penal, abans quedava molt més clar per la gent que algú sospitós on hi havia indicis passava a ser imputat. Vale? Perquè tu podies investigar molta gent, però aquesta categoria d'imputat bueno, tenia uns condicionants. Ara tots es diuen investigats i el que diu el jutge és si avui algú aixeca la mà i assegura que ell va matar Helena Jubany, si no és cap d'aquestes tres persones, Santi La Iglesia, Anna Echaguibel o Xavi Jiménez, doncs la justícia no podrà actuar contra ell. Aquestes són les tres persones que durant el procés, en aquests 20 anys, en algun moment han estat investigades, anteriorment imputades, l'última, el Xavi Jiménez, amb tot allò que vam explicar la setmana passada, i bé, la investigació continua fins al 2025 a mans de la Policia Nacional. La família, a veure, ho viu amb resignació, tot i que el Joan Jubany, el germà de l'Helena, el que sí que ha comentat aquests dies és, mira, al final s'obre una porta d'esperança i és que tota aquella gent que amb certesa sap alguna cosa de la que va passar aquella nit que van assassinar a l'Helena i que ha callat per por a doncs, amagar informació, per por a una complicitat, vés a saber, doncs ara s'haurien de sentir amb la llibertat de poder-ne parlar. I amb això confien que doncs, bueno, aquesta nova situació judicial amb aquest tema, amb aquest cas tan brutalment dur per la família, que gairebé en solitari i lluitant contra les complicacions que els hi han anat posar la justícia i una investigació lenta que va començar doncs, realment molt i molt malament, doncs bueno, a veure si es posa llum a la foscor amb aquesta nova situació.
Doncs n'estarem pendents amb aquests tres noms, Santi La Iglesia, Anna Echaguibel i Xavi Jiménez, que són les úniques persones per qui el crim no està prescrit. Per tant, l'única possibilitat ara mateix que l'assassinat d'Helena Jubany no quedi impune és que sigui alguna d'aquestes tres persones sí. el responsable de l'assassinat i que es pugui acreditar,
sí,
clar.
Exacte, tot i que totes tres reiterades ocasions han negat la seva autoria i, bueno, i de fet hem de recordar que a excepció de la Anna Echaguibel, cap dels altres dos han estat ni tan sols detinguts. I, de fet, el Xavi Jiménez, que aquest és l'últim en qualitat d'investigat, hem de recordar que és l'autor d'aquests missatges compromesos hostigament cap a l'Helena i que en el disc dur de l'ordinador de l'Helena, a través de la família que va encarregar aquest peritatge particular i que va entregar directament al jutjat, es va descobrir doncs, que hi havia aquesta persona, que l'Helena ja denunciava una amiga de que algú es feia passar per ella, que algú demanava informació d'ella i que se sentia absolutament incòmoda d'aquesta persona que es va identificar com el Xavi Jiménez.
Subratllem aquesta data del 2025, que és fins quan es podrà seguir investigant aquest tema. Avui, però, no ens centrarem en el cas de l'Helena Jubany. Podeu recuperar la secció de la setmana passada on en vam parlar àmpliament. Avui parlem de l'assassinat d'una altra dona. I pel tema d'avui, Mike, ens hem de situar el 15 de febrer del 1999, quan un maquinista avisa que acaba de passar per sobre d'un cos a les vies del tren a Cervera.
Ben bé pel... O sigui, el que diu el maquinista exactament és que ha passat per sobre d'un cos, però que un cos... I quan arriba aquesta trucada a Mossos d'Esquadra, els Mossos interpreten que ha estat un suïcidi. El que passa és que un cop al lloc dels fets se n'adonen que no és un suïcidi. No és un suïcidi per molts detalls evidents a l'escena. El cos no ha estat situat de manera perpendicular a les vies, per tant, està absolutament... La màquina del tren no l'ha tocat perquè està li ha passat per sobre, ha quedat entre les vies, en aquest forat que deixen, i a més perquè hi ha restes evidents de sang al costat, el que evidencia, i a més un està nu, el cos està nu, i a més porta molts cops al cap, i a més hi ha una agressió sexual absolutament sàdica que s'evidencia en aquell moment. Per tant, és evident que les restes de la sang, que algú ha assassinat amb aquesta dona i que ha traslladat el cos fins a aquest punt, intentant simular una agressió sexual.
No és inhabitual que algú intenti simular un suïcidi? Seria el mateix cas de l'Helena Jubany, o en aquest cas també una agressió, però clar, la policia té moltes maneres de, quan fan el reconeixement de l'escena del crim, veure que hi ha detalls que no quadren.
Sí, bàsicament allò és... Els Mossos en el seu imaginari podien entendre en un primer moment que es podia tractar d'un suïcidi, i un cop allà el que l'autor va intentar simular era una, ja et dic, una agressió sexual d'un sadisme absolutament esferridor. El que aquest cos, un cop a la taula del forense, va dir moltes més coses. I el que era evident i va cridar l'atenció dels investigadors va ser una mossegada molt molt violenta al pit esquerre de la dona. Una mossegada que en un primer moment forma part d'aquest informe que van fer els investigadors. A més, a l'escena, investigant, analitzant amb deteniment tots els voltants d'allà on va aparèixer el cos, es va trobar l'arma del crim. Era una barra de ferro. Ara ja no es fa servir tant, però antigament la gent, els cotxes que quan es estacionaven al carrer s'immobilitzaven amb aquelles barres de ferro, crec que acostumaven a ser vermelles.
Sí, la barra de ferro vermella que s'enganxava al pedal del fre.
I el volant.
I n'hi havia altres que anaven del volant al tablier, diguéssim.
Doncs aquesta era la que anava del volant fins al peu del fre, i a més, perquè els oients facin una idea, la brutalitat dels cops que havia rebut la víctima al cap eren de tal magnitud que la barra de ferro havia quedat doblegada. No només això, sinó quan la barra de ferro s'havia fet servir per agredir sexualment a la víctima. A la barra de ferro no hi havia cap mena de dubte que era l'arma del crim, perquè a més es van trobar restes de la víctima i una gran quantitat de cabells a una de les puntes de la barra.
Has parlat d'aquesta mossegada. És un element molt important, extraordinàriament important. De fet, el crim es resoldrà per a aquesta mossegada i serà el primer cas, si no m'equivoco, en què una condemna se sustenta per una dentadura, no? Per el reconeixement d'una dentadura.
Sí, deixa'm que digui que aquesta víctima era la Marina Ruiz, tenia 23 anys, era una dona que havia tingut una vida molt, molt complicada, va quedar orfa de mare de ben petita, el pare va fugir de casa a alcohòlic i ella va tirar endavant els seus germans treballant de valent, i bueno, en els últims anys havia conegut i vivia amb un noi de Cervera que era el Serafín Cervilla. Els investigadors, des del primer moment, de Mossos d'Esquadra, van posar la mirada en Serafín Cervilla per molts indicis. Clar, Serafín Cervilla vivia, era la parella de la Marina, i ell, la seva reacció davant del crim és de col·laboració absoluta amb els Mossos d'Esquadra, i a més va fer una cosa que va cridar l'atenció, que va ser passejar per tots els platós de televisió que el van convidar per demanar justícia. I era una actitud sospitosa perquè els investigadors, i aquí el policia, el Mosso d'Esquadra, que li va tocar col·locar-se gairebé al seu costat i que va parlar molt i moltes vegades amb ell, era el Toni Domènech, actualment sotscap de la comissaria d'Olot, i en aquell moment un dels grans investigadors de homicidis de Mossos. Els oients que segueixin crims el recordaran a la seva intervenció a Brito i Picatosti. Doncs el Toni Domènech parlava sovint amb el Serafín Cervilla, feia cafès amb ell, i a més, a la mesura que agafava confiança, se n'adonava com el Serafín li anava mostrant aquest perfil d'home possessiu, maltractador, que tenia un concepte de la Marina d'absoluta possessió. La Marina havia començat a estar farta, estava cansada, i amb aquesta valentia que l'havia fet sobreviure durant tota la seva vida, va haver un moment que li va dir gairebé prou. De fet, els investigadors no van passar per alt i els hi va cridar l'atenció. El crim és un 15 de febrer, i és a dir, l'endemà del Dia dels Enamorats, i quan van escorcollar la casa de la Marina i el Serafín buscant proves, van trobar a les escombraries un pastís que tenia forma de cor, de color rosa, a la paperera intacta. És a dir, allò denotava que havia hagut una baralla el dia anterior. No només havia hagut una baralla, una baralla que hi havia provocat que aquest pastís acabés a les escombraries, sinó que a més, Mossos va saber, per amigues de la Marina, que ella havia dit al Serafín: escolta, fins aquí hem arribat, i fins i tot li va dir: és que tinc una història amb un altre home, he conegut un altre, o sigui que s'ha acabat. Els Mossos, fixa't, mai van poder confirmar que allò fos cert, o sigui, fins i tot sempre s'han plantejat la possibilitat que fos una excusa per desfer-se d'ell. En qualsevol cas, la Marina treballava en una fàbrica al polígon industrial de Cervera. Estem parlant de finals del segle passat, no hi havia triangulacions telefòniques, i per tant és evident que hi havia ADN i del Serafín, però era la seva parella. Per tant, això no era un indici únic per tirar endavant amb la investigació, com a mínim dir-li al jutge, tot i que al jutge li deien: escolta'm, és ell, però clar, el jutge et deia: però porta'm proves.
Demostra-m'ho. Has parlat de l'exposició mediàtica de Serafín Cervilla. De fet, el podem sentir.
La han cuchillado, la han violado, la han asallado,
Això passa a vegades amb assassins que es posen al capdavant de les manifestacions.
Sí.
En aquest cas, sí. Precisament en una d'aquestes mobilitzacions sí. per recordar la Marina...
Sí, ell va cometre un gran error.
Un error molt greu.
Sí, ja et dic, els Mossos i especialment el Toni Domènech feien un seguiment gairebé de 24 hores del Serafín. Sabien que en algun moment cometria algun error i... un d'aquests errors, però que tampoc era una prova, però que ajudava encara a carregar de fonaments aquestes sospites, era que l'Ajuntament de Cervera organitza una marxa de record de la Marina i de condemna del seu assassinat, i aquesta manifestació l'encapçalava Serafín. I havien d'anar a posar flors al lloc, al punt on... o sigui, flors a la via del tren. I de sobte, el Serafín, que hi ha unes imatges de TV3 de l'època que són impactants, ell lidera aquesta manifestació, encara compungida, amb un ram de flors, i s'avança i es desfà del grup, de la capçalera, i se'n va a deixar les flors en el punt exacte, allà on s'havien trobat el cos, i era un punt exacte que només el coneixien els Mossos. Clar, insisteixo, segle passat, aquí no hi havia 2.000 persones fent fotografies de mòbil, etcètera.
Només ho podia saber la policia i l'assassí.
I l'assassí. Tot i que ell se n'adona compte de que està cometent un error, recula i se'n va al punt que havia decidit l'Ajuntament, que era un punt allò, era un punt neutre. Va cometre més errors. En una d'aquestes entrevistes a televisió amb el taxi que el portava cap a TV3, va començar a xerrar amb el taxista, i el taxista li va cridar l'atenció perquè estava al tant del cas, i li va explicar moltes coses que no havia llegit als diaris, ni escoltat a la ràdio, ni vist a la televisió. I el taxista va trucar als Mossos per dir: escolti, aquest senyor m'ha explicat moltes coses que jo no tenia ni idea.
Per tant, la policia cada cop té més clar que només pot ser ell. Anem a la mossegada, que se'ns acaba el temps.
Doncs hi ha un moment que la investigació està aturada, no es troben indicis, i davant de la taula, imagina't, una reunió dels investigadors, les fotos del cos de la víctima a sobre de la taula, i en un moment una mena de bombardeig d'idees, què més podem fer? Hi ha un mosso que diu, el Toni Domènech diu: escolta, hi ha aquesta mossegada, i si trobem... i si aconseguim que algú ens digui que aquesta mossegada és de l'autor, perquè l'autor s'havia determinat que la mossegada s'havia fet en el moment de la seva mort, o instants abans o instants posteriors, però qui l'havia mossegat al pit era qui l'havia matat. D'això no havia cap mena de dubte. Bueno, com el Serafín tenia una actitud molt col·laboradora, el Toni Domènech s'acosta i li diu: Monquet, aquest cafè, escolta'm, estàs col·laborant molt amb nosaltres i et volem descartar com a l'assassí de la Marina. Per tant, em pots firmar aquest paper que m'autoritzes fer-te un motllo de la boca per descartar-te? Evidentment, el tio signa el consentiment, se'n van amb un dentista de Cervera, li fan un motllo de la boca, i aquest i un pèrit determina que hi ha un 70% de possibilitats de que sigui ell. Amb aquest 70%, el jutge diu, demana la detenció del Serafín Servilla, i ja detingut, el jutge el que diu és: i ara et faig un altre motllo, ja en presència de l'advocat, ja en qualitat d'imputat de l'època, i amb aquest segon motllo de la boca del Serafín es determina, sense cap mena de dubte, i per tres forenses diferents, per tres dentistes odontòlegs diferents que tenen qualitat de pèrit pel jutge, que hi ha un 99% de possibilitats de que el Serafín Servilla sigui l'autor d'aquesta mossegada. Era una boca absolutament irregular. De fet, hi ha un primer moment abans de signar aquesta autorització que els Mossos van amb la foto de la mossegada, se'n van a veure un dentista de Granollers i li diu: tu creus que podríem determinar quina boca ha fet això? I aquest dentista dibuixa una boca. I en aquell moment el Toni Domènech i un company, el Manel, es comencen allò a erisar la pell i diu: hòstia, acabes de dibuixar la boca de Serafín Servilla, perquè era una boca amb dents trencats, irregulars. I, bueno, amb aquesta prova ell sempre va negar els fets, va estar condemnat a 34 anys de presó, que va complir a la presó de Ponent, ho va negar sempre, i per primera vegada els Mossos, no només a Espanya, sinó a tot el món, van aconseguir que una prova, que un peritatge dental portés, condemnés amb un assassí, i això, bueno, fins i tot l'FBI va demanar als Mossos tot l'atestat i la manera en què havien fet servir aquesta prova, perquè a partir d'ara doncs això va crear escola i van innovar, i bueno, és quan els casos tu agafes amb determinació, amb ganes, i passen coses com aquestes.
Passen coses com que acabes equiparant pràcticament un motllo d'una dentadura
amb una empremta dactilar.
Exacte. Tenim molt normalitzat que les empremtes.
I ara ja és normal el peritatge. Ja acabo.
No sé per què et faig gestos, perquè si els expliques per la ràdio...
Ja acabo, ja està. M'està fent gestos, ja en qualsevol moment s'aixecarà, agafarà...
Doncs mira, sí, ara m'aixecaré, perquè ara me'n vaig cap al... No, me'n vaig al superordinador. Me'n vaig aquí al Barcelona Supercomputing Center. Mira, si no saps què és, et convido a que escoltis la ràdio la pròxima mitja hora,
perquè... Uns croissants millors que els d'abans, sisplau.
Hem entrevistat una crack, que és una noia catalana que està a punt de desenvolupar un ordinador quàntic aquí al costat, a Barcelona. Maica Navarro, fins la setmana que ve.
A xino m'ha semblat tot això que m'has dit, però vaja.
El suplement, amb Joan Bota.